Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:45 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:45 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestes Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Muntaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Pero vea que sea
Antio Xixona.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea
Antio Xixona. Y siempre queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea Antio Xixona.
Antio Xixona.
Turrón, turrón.
Ràdio Estel.
Zona mixta.
Zona mixta.
Zona mixta. Zona mixta amb Dani Balaguer. El programa esportiu dels migdies a Ràdio Estel.
Bona tarda, 2:05. No sé si us agrada l'esport, però avui jo no em perdria el Zona Mixta. Tenim protagonistes d'excepció, eh? Tindrem a dues medallistes olímpiques. Per un costat, a Jennifer Pareja, la millor waterpolista europea de 2013, i també una taekwondista que a Londres va aconseguir una medalla de plata per la que portava un munt d'anys treballant. A Olímpia, avui tindrem a la Brigitte Jaue. Aquest dimarts també us presentarem a Víctor del Corral, un esportista català de Barcelona que està fent història en el món dels Ironman. Durant el mes de novembre, atenció, va guanyar 2 triatlons de llarga distància en només 15 dies de diferència. Aquesta barbaritat encara no l'havia fet ningú, cap esportista. Ja és prou difícil acabar, però guanyar en 15 dies dues curses d'aquesta distància em sembla una fita que s'hauria d'haver destacat molt més en els mitjans de comunicació del que s'ha fet. Però ja sabeu, aquí anem a contracorrent, perquè som diferents. Som els del Zona Mixta, el magazín esportiu dels migdies a Ràdio Estel, on us oferim el millor menú esportiu. I a sobre, no us costa un euro. Vinga, comencem.
Zona Mixta, amb Dani Balaguer.
Roger Castillo, bona tarda.
Bona tarda.
És que a sobre menges esports i et surt ben econòmic, això. No s'han de rascar ni la butxaca.
Una carta extensa de qualitat de primer nivell, però això, gratuïta. És que és fenomenal.
Escolta'm una cosa, tenim més notícies en el món de l'esport. Per exemple, comencem parlant d'handbol, perquè avui juguen els dos equips catalans de la Lliga Asobal.
El Barça rep la visita del Port Segon al Palau a les 8 del vespre, després de fer els deures de la primera fase de la Lliga de Campions. També juga el Freiking Granollers, que visita la pista de la Naitasuna a les 9 de la nit amb l'objectiu de guanyar per enfortir aquestes opcions de ser a la Copa Sobal.
El Club Natació Sabadell jugarà amb l'Olympiacos als quarts de final de la Lliga Europea.
Parlem de waterpolo femení. L'equip que entrena Nani Guiu ja coneix rival després de superar la primera fase de la competició amb molta solvència. El primer enfrontament es jugarà el 5 de febrer a la piscina grega i la tornada es disputarà a Can Llong el 12 de març.
Pel que fa al futbol, Xavi Roca s'ha acomiadat avui del Sabadell.
El que havia estat director esportiu del club arlequinat en les darreres temporades ha fet una roda de premsa aquest migdia per explicar els motius del seu adeu. El Sabadell s'ha consolidat a segona divisió en l'etapa de Roca aquest càrrec.
A primera, el Betis ha destituït Pepe Mel.
El club verd i blanc va anunciar ahir la nit la decisió de prescindir del tècnic després d'encadenar 4 partits sense guanyar i situar el Betis al darrer lloc de la classificació de primera divisió. El seu substitut serà l'exentrenador del Bruges i també del Villarreal, Juan Carlos Garrido.
I repetim i insistim que al final del programa avui acabarem amb Olímpia i la Brigitte Yagüe, però també tindrem dos esportistes més d'elit d'excepció, la Jennifer Pareja, millor waterpolista de l'any 2013, aquest que estem ara mateix, en la jugadora del Club Natació Sabadell, que agafa el relleu de la seva companya, la Ani Aspari. També parlarem, i tots plegats coneixerem, més coses de qui és Víctor del Corral, guanyador de l'Ironman de Florida i de Miami, amb només 15 dies de diferència. Ens acompanyeu, comencem aquí i ara, al Zona Mixta.
Zona Mixta a les xarxes socials. Tenim un munt de vies de comunicació per seguir-nos. A Twitter, @zonamixta_FM. A Facebook, Zona Mixta FM, tot junt. També tenim blog, zonamixtafm.blogspot.com. Zona Mixta, esports a la carta. Ciutat Esportiva Joan Gamper.
Dues i nou minuts, comencem parlant del Barça, perquè després de l'actuació de Juan Martínez Munuera, l'àrbitre de l'Atlètic Futbol Club Barcelona, on no va expulsar a Iturraspe, que era mereixedor de targeta vermella per la falta sobre Neymar, doncs hem decidit amb el Roger Castillo d'entrevistar avui a un exàrbitre. És el senyor Pep Pérez. A veure què ens explica. Senyor Pep Pérez, bona tarda.
Bona tarda.
Escolti'm, vostè és àrbitre, no? O va ser àrbitre?
Sí, bueno, jo vaig fer arbitratges bastants al llarg de les meves trajectòries professionals i aleshores, doncs, sí, he exercit més de 25 anys d'àrbitres.
I com va veure l'actuació del seu col·lega en aquest Atlètic Barça?
Bé, bueno, jo vaig veure unes actuacions bastant correctes, dintre de que és alguns fora de joc, alguns jugadors també es mereixia potser massa proteccionisme per part del meu col·lega, però va ser en general, ja dic, una bona actuació.
Vostè se li ha quedat molt interioritzat, no?, això de l'arbitratge. Veig que té fins i tot un problema al final de quan acaba les frases. No sé si és conscient, potser després de tants anys d'arbitrar ho té molt interioritzat, això, no? No sé,
bueno, la veritat és que molta gent m'ho dius, no? I algun partit de futbol de costellada que arbitros, doncs també és, la gent es confon, no? Perquè és un d'eixes que tinc.
I com veu ara la feina dels seus col·legues, els àrbitres a primera divisió?
Bueno, les feines que fan generalment l'àrbitre, pensis vostès, que quan jo arbitrava doncs no hi havia, sabe, ni la imatge dels quarts àrbitres, ni molt menys, només tenia dos assistents, i ja està, no? Aleshores era una mica complicat, perquè avui en dia pues, tens més ajuts, però el que jo penso és que es podria fer ja una normativa de com els futbols africans o altres esports a nivells americans, que és jugar parats als jocs i mirar per les televisions la repetició abans d'una jugada que fos molt, diguéssim, controversa, que pogués fer polèmiques, no?
Sí, sí. Senyor Pep Parés, doncs moltes gràcies per haver-nos ajudat i explicar una mica. Doncs, veiem que vostè quan xiulava tenia això, el xiulet molt suelto, que en diríem.
Sí, bueno, jo tenia, era famós perquè cada 3 segons hi havia una falta, no? Aleshores...
Seria una mica avorrit veure aquests partits, Seria una mica avorrit veure aquests partits, no?
Bueno, la gent, els públics, es carreixava molt amb mi, però la feina s'ha de fer, no?
Fantàstic, fantàstic. Pep Pérez, és difícil fins i tot d'entendre'l. Que vagi molt bé i gràcies per acompanyar-nos al Zona Mixta, Vagi bé.
Gràcies, adiós.
Adéu, adéu.
Zona Mixta amb Dani Balaguer, a Ràdio Estel. Zona Mixta.
Ciutat Esportiva Dani Jarque.
Dues i 12 minuts aquí al Zona Mixta. Ja sabeu que ens agrada, doncs, sí, parlar d'esport, però també de vegades treure una mica de ferro a les coses, fer una mica d'humor, i en aquest cas, doncs, com és habitual, el gran Dani Pérez, aquest humorista que podeu veure cada cap de setmana a la sala Villarroel, doncs, ens ha portat un dels seus protagonistes, en Pep Pérez, que és un àrbitre, exàrbitre de primera divisió i bé, força polèmic en la seva època. Vinga, parlem de l'Espanyol, perquè després de la jornada de descans d'ahir dilluns, els blanquiblaus han tornat a la feina aquest dimarts, amb sessió d'entrenament a Sant Adrià i també proves físiques al CAR de Sant Cugat. Seguim fil per randa, com sempre, l'actualitat blanquiblava, el nostre company de Pericos Online, l'Ignacio Miguelet. Ignacio, com estem? Bona tarda.
Hola, Dani, bona tarda, què tal?
Moltes coses a explicar avui, no? Molta activitat.
Sí, no, la verdad que toca preparar el partido que nos enfrentaremos en este fin de semana, Copa del Rey, nueva competición, y por eso los jugadores se ponían ya manos a la obra este martes. Pero como bien decías, la sesión, aunque algunos jugadores han pasado por San Adrià, la sesión ha transcurrido en el CAR de San Cugat. Aguirre ha dividido a sus hombres en dos grupos, uno entraba a las 10 de la mañana, otro a las 11, y allí realizaron las diferentes pruebas físicas que ya tenían determinadas hace tiempo realizar tal día, o sea, hoy. Por otro lado, Abraham, justo antes de empezar estas pruebas físicas, allá a las 10 de la mañana aproximadamente, atendía a los medios de comunicación en la ciudad deportiva. Dani Jarque dio una rueda de prensa y, bueno, analizó un poquito lo que viene ahora, que son los próximos partidos de Liga y el más próximo, el del Jaén de Copa del Rey. Habló de la competición del Copa del Rey, habló de la mala racha, entre comillas, que podríamos volver a hablar después de la derrota frente a la Real Sociedad, y yo creo que lo mejor es que lo escuchemos.
Es una competición importante, ¿no? Es la segunda competición de España y, bueno, yo personalmente la verdad que me gusta mucho la Copa, tengo muchas esperanzas y ojalá podamos llegar muy lejos, ¿no? Hombre, está claro que se vive mejor cuando vas ganando, ¿no? Pero bueno, yo creo que el fútbol va a rachas, ya lo hemos dicho, y bueno, tuvimos una racha muy mala, ahora parecía que despertábamos y bueno, yo creo que el partido el sábado también fue un poquito de mala suerte, ¿no? Con el gol que se metió Stuani, pero bueno, yo creo que el equipo está bien. Después del partido del Rayo cogimos mucha confianza y la verdad que yo creo que la racha negativa se va a acabar.
Doncs a veure si s'acaba aquest diumenge davant del Jaén. Precisament Abraham, Ignacio, podria ser un dels que tingués de nou minuts, un dels jugadors que podria tornar a la titularitat per jugar aquest partit d'anada dels 16 de final al Camp de la Victòria.
Sí, és una de les possibilitats. De hecho, també Abraham hablaba en rueda de prensa sobre los mediocampistas, que no están teniendo muchas oportunidades, al menos en los últimos partidos, tanto él como Alex, incluso Lanzarote, que se están quedando fuera de la convocatoria o sentados en el banquillo durante todo el partido. Abraham, lo que decía, es el tópico que utilizan todos los jugadores esta temporada, y es que Aguirre utiliza a todos los jugadores y esto les hace estar motivados cada día para ver si juegan, si entran en la convocatoria al menos. Yo no estoy tan seguro de que esto sea posible, porque cuando tú te quedas dos veces fuera de una convocatoria, yo creo que al menos algo de rabia o de cabreo te tiene que entrar. Y sí, obviamente la Copa suele ser para los no habituales. Yo con Aguirre no sé cuáles son los no habituales y cuáles son los habituales.
Sí, ens hem perdut.
Así que esperaremos a ver qué alineación pone.
Ens hem perdut una mica tots plegats, evidentment, amb aquests canvis que fa Javier Aguirre en les diferents convocatòries. Però estarem pendents de quina serà la que viatjarà a Sevilla i qui seran a Andalusia, perdó, i quins seran els jugadors que jugaran d'inici. Ignacio, anem parlant durant aquesta setmana d'aquesta prèvia de la Copa, d'acord?
Perfecto, mañana ya entrenan en San Adrià, 10:30, así que mañana os cuento más.
Molt bé, gràcies. Fins ara, bona tarda.
Un abrazo, Dani.
Adéu.
Zona Mixta, esports a la carta. When you walk, futbol català. Hold
your hand. El Centre d'Esports Sabadell centralitza l'actualitat del futbol català al Zona Mixta en aquest dimarts perquè Xavi Roca, fins fa pocs dies director esportiu dels Arlequinats, doncs en les darreres hores ha explicat, fa pocs minuts de fet, per què va deixar d'exercir la setmana passada com a director esportiu. Volem saber el que ha explicat aquest migdia Xavi Roca, qui saludem ja tot seguit. Xavi, com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com és aquesta situació? Marxes tu, t'acomiaden, Xavi, que és el que has explicat avui en roda informativa?
Bé, bueno, ha calgut explicar poca cosa perquè la gent que segueix l'actualitat del centre esportiu ja sap una mica com han anat els esdeveniments i es pot resumir pues, que si realment no et deixen fer la teva tasca o no et deixen prendre decisions i t'has de ser responsable de les que prenguin altres, doncs en el meu cas jo he cregut oportú que el millor és que no havia de continuar aquí perquè no em sentia útil i llavors vaig proposar al club la meva rescissió de contracte i vam arribar a un acord.
Per tant, entenc que tu volies que continués en el càrrec Javi Salamero?
No, això no t'ho he dit jo. Jo t'he dit que em volien fer càrrec a mi de decisions que havia pres altres persones del Consell d'Administració o el màxim accionista en aquest cas,
sí.
i que en futures decisions doncs, jo creia i de forma ratificada doncs, no havia de tenir la rellevància que jo creia que havia de tenir.
Quina és llavors la decisió de la discòrdia?
Com? Perdona?
Quina és la decisió de la discòrdia? Quina és la decisió...
No entraré a valorar, ja et dic, ja m'he acomiadat del club. Al final, jo crec que el més important és l'entitat i jo he deixat clar que el que no volia era fer-me càrrec d'aquestes decisions i era no continuar, no vull entrar tampoc, no porta enlloc ara, doncs, entrar a valorar realment quines han sigut les diferències amb la gestió, amb la parcel·la esportiva, no crec que, i tampoc crec que seria èticament professional doncs, a desvetllar ara doncs, aquestes discrepàncies. No?
També, llavors entenc també, Xavi, deixa'm que llegeixi una mica entre línies, que potser la teva decisió ja estava presa abans que passés tot això. Ja hi ha algun desacord anteriorment també amb els màxims accionistes del Sabadell?
No, només amb el màxim accionista. Ja ho hem comentat aquí a la roda de premsa que jo he tingut el suport de molta gent del Consell d'Administració per no dir la unanimitat de que confiaven en la meva responsabilitat i en que una mica doncs, prengués la responsabilitat que al final ha de tenir un director esportiu, ni més ni menys. O sigui, no és que la gent es pensi que volia acaparar més del que pot comportar aquest càrrec, no? Però realment al final el màxim accionista està per sobre de tot i és ell amb qui no és que hagi tingut discrepàncies o diferències, doncs ell interpreta que ha de portar el club d'una manera que jo no comparteixo i ja està, i és això. No, no tenia aquesta decisió presa, ni molt menys, però sí que aquestes dues o tres darreres setmanes doncs, s'han anat produint un esdeveniments i una gestió d'aquesta situació complicada que travessàvem que no compartit i com t'he dit abans, creia que el millor era no continuar.
Què és el millor que t'ha passat a Sabadell, Xavi, en aquests anys?
Uf, com m'han preguntat algun company teu, és complicat perquè entre una cosa i una altra, doncs, 8 anys exceptuant aquell periple que vaig anar a Nova Zelanda a jugar i han sigut moltes coses boniques, no? Em quedo amb l'ascens o amb els penals de Mallorca com a jugador, després amb l'ascens d'Eibar, jo crec que han sigut moments molt importants i molt emotius i em quedo en general amb tot, no? Ja he donat les gràcies a l'entitat i a la gent que va confiar en mi en el seu dia perquè m'ha permès créixer com a professional i com a persona i de veritat ho sento així, no? Vaig entrar com un professional i ara surto com un arlequinat més i espero que sigui un fins aviat, no?
T'agrada aquesta feina? Trobes a faltar l'època com a futbolista o també aquesta feina de director esportiu? Doncs,
home,
li has trobat com a futbolista, a Xavi?
Com a futbolista no hi ha res, la veritat. Sí. La gent que hem tingut la possibilitat de jugar al màxim nivell i disfrutar d'aquest esport, jo crec que no hi ha res comparable a això. Ara bé, després doncs, hi ha diferents branques o possibilitats o treballs que et permeten estar en continu o en contacte amb el futbol i bueno, a mi m'ha portat més o millor doncs, a les diferents situacions de càrrec que no pas l'hagi triat jo, no? Però m'he format molt, he après moltíssim, he tingut la possibilitat d'empatitzar i posar-me en la situació de molta gent de dins d'un club que a vegades tu quan ets jugador no prens consciència i per tant em quedo amb aquesta part positiva. També et dic que és un càrrec molt ingrat, que crec que el futbol espanyol està poc respectat i que cada vegada n'hi ha menys i a sobre, bueno, jo crec que els costa moltíssim defensar parcel·les i les seves responsabilitats. No?
És el que t'anava a comentar, Xavi, això que t'ha passat a tu em sembla que molts directors esportius també els hi passa, que de vegades és el màxim accionista, el màxim propietari el que acaba prenent decisions i que, vaja, doncs us deixen una mica en un segon terme quan no hauria de ser així.
Però jo crec que és molt més senzill que tot això. Jo crec que al final és el nomenament, no? el que acaba marcant la pauta de... o que marca l'organigrama d'un club, no? Si al final tu no vols una persona executiva i que prengui decisions, doncs escolta,
no
millor
tinguis,
tenir tens un secretari tècnic que et gestioni la informació, que, bueno, doncs això, que conegui el mercat de jugadors, d'entrenadors, de rivals, etc, i que després, doncs, però que això sigui públic, que ningú hagi de carregar amb les responsabilitats o les decisions d'altres, no? Simplement, doncs, deixar-ho patent. Escolta, aquí hi ha un secretari tècnic que funciona així, i després el club, amb una comissió esportiva encapçalada per qui sigui, per X, doncs som els que prenem les decisions. Però clar, entrar en aquest joc de que intervinguin amb la teva parcel·la i que a sobre et facin responsable de coses que tu no prens, doncs jo personalment no considero oportú.
Uh-huh. I què me'n dius de la reacció de l'equip davant del Mirandés? Té algun significat?
No, bueno, jo crec que en aquest cas, no sempre, però en aquest cas sí que el canvi de, o la destitució de l'entrenador pot haver-hi un efecte, aquest plus o aquest canvi que de vegades doncs no sé per què, però que passa quan hi ha un canvi d'entrenador i els jugadors es van alliberar i van aconseguir la victòria. No? A veure si a partir d'ara doncs, aquesta línia és continuista i que no és esporàdica, no?
I l'última, va, a veure si aquesta me la respons. Tu donaries confiança al Miquel Olmo si et toqués decidir això? Creus que està preparat?
Bueno, ja et dic, jo ara sóc fora, no dic que les meves... No, és que no vull que les meves opinions doncs, es puguin malinterpretar, ja saps tu com és això, el futbol. No?
Doncs malauradament sí.
El que entenc que hi ha gent suficientment qualificada aquí per tirar això endavant, jo... Si, segur que m'ha preguntat, ho he dit, el millor actiu que té aquest club, a part de l'afició, són el grup de jugadors que n'hi ha, que estan molt, molt, molt implicats, que són professionals, que van treure això endavant i que són autèntics professionals, de veritat.
I a partir d'ara una mica de descans, no, Xavi? Aprofitem...
No, això no para. Jo crec no. El que vull és continuar formant-me com a persona, com a professional. Vull millorar el tema de l'anglès, i perquè crec que també t'obre portes, i reciclar-te, no? Que sempre s'obtenen coses noves i pots estar al dia, no? Amb diferents aspectes del futbol.
Ai, que encara et veurem per Nova Zelanda.
Mira, és un destí, cosa que és massa lluny, massa lluny.
Massa lluny,
i el futbol, i el futbol a dia d'avui no està professionalitzat.
Doncs Xavi Roca, moltes gràcies per haver-nos atès aquí al Zona Mixta, que et vagin molt bé les coses i endavant, d'acord?
Molt bé,
una abraçada. Adéu, Xavi. Per cert, adéu, aquest dissabte el Sabadell, en una nova jornada de Lliga, visitarà el mini estadi, serà a partir de les 8 del vespre. I demà el Girona, que té partit de Lliga avançat, perquè el cap de setmana juga Copa del Rei davant del Getafe, doncs bé, demà toca visitar el terreny de joc del Real Madrid-Castilla, a veure si els gironins aconsegueixen un nou triomf fora de casa.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas.es, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Sport de Sòria Natural i Carretillas TR.
Este mensaje va dirigido a todas aquellas personas que notan que están perdiendo cabello. VR6 aporta los nutrientes que necesita el cabello para frenar su caída y conseguir que sea más fuerte y vivo. Descubra VR6 Definitive Hair y compruebe por qué en tan solo 6 meses se ha convertido en el producto líder del mercado para mantener la salud capilar. Miles de personas no pueden estar equivocadas. Cómprelo en www.vr6definitive.com o en parafarmacias del Corte Inglés. VR6 Definitive Hair. Definitivamente tu cabello te lo agradecerá.
Botemanía, te toca ganar. 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 Botemanía, 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 botemanía. Botemanía, te toca ganar. Juega con responsabilidad.
Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fosprint. Sprint de Soria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fosprint, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fosprint de Soria Natural. Tu energía al instante.
Zona Mixta.
Zona Mixta.
Zona Mixta. Amb Dani Balaguer.
El programa esportiu dels migdies
a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel.
Dues i 28 minuts, avui dedicarem uns quants minuts, com us dèiem al principi del programa, per parlar de triatlons de llarga distància, també coneguts com Ironmans, i per situar-nos i situar-vos que aquestes competicions tenen aquestes distàncies. 3.800 metres de natació, 180 quilòmetres en bicicleta i 42.195 metres, és a dir, una marató per acabar de rematar la feina. Tenim força triatletes a casa nostra que dominen aquest esport i un d'ells és el Víctor del Corral, barceloní, però podríem dir que canari d'adopció, perquè es passa bona part de la temporada a Lanzarote, que és on s'entrena. Fa uns dies us vam parlar d'ell perquè s'havia fet doncs una gran proesa, que havia guanyat dos Ironmans als Estats Units, el de Florida i Arizona. Només 15 dies de diferència, quelcom que cap professional havia aconseguit fins aquell moment. El saludem, el Víctor del Corral. Com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Dani, què tal?
Què fas, per Lanzarote?
Doncs sí, sí, allà estic aquí pues, instal·lat ara ja per passar l'hivern aquí i bueno, aprofitar les condicions de bon temps aquí de Canàries per poder entrenar millor.
Ara fa aproximadament uns 15 dies que vas guanyar el darrer Ironman, va ser el d'Arizona. Has acabat de descansar, ja has començat a entrenar. Explica'ns una mica quina és la teva rutina aquests dies.
Bueno, aquests dies han estat pues, de descans físic, d'entrenament, sempre vaig fent una miqueta d'algo d'entrenar igualment, no? per intentar pues, anar-te mantenint, però vaja, he tingut molta feina de, pues, això, de tema entrevista, de tema e-mails i feina així a part, no? O sigui que ha estat a descans preparatiu.
Perquè aquest diumenge no ens plantegem encara, entenc, participar a la mitja o a la marató de Lanzarote, no? Aquest any no participes, o sí?
Sí, bueno, faré la mitja marató, faré com un entreno, no la farem en sèrio, no la farem a tope, però sí com un entreno, home, necessito pues això, anar fent una miqueta de moviment, no? Anar movent el cos i sí. La mitja serà una bona oportunitat pues, per disfrutar de la gent de Lanzarote amb aquesta prova.
Però ja podràs fer-la relaxat? L'any passat la vas guanyar tu, a lo millor aquest any i et trobes bé i dius, mira, ja que estic aquí, no?
Això ja m'ho han dit. Home, la idea inicial és anar molt tranquil. La veritat que la idea és sortir pues, amb amics d'aquí, anar amb ells i acompanyar-los i riure una estona.
Sí.
Però bueno, no sé, igual després surto i vinga, va, anem endavant. Però bueno, espero que no, espero poder controlar-me i anar tranquil.
A veure si ho aconsegueixes. Escolta'm una mica, ja has assimilat tot el que t'ha passat, has pogut reflexionar del que suposa doncs, aquests dos triomfs en 15 dies?
Bueno, una mica, no? Perquè, bueno, és això, no? Sembla que, bueno, molta gent pues, està molt, molt impressionada per això i tal. Jo tampoc no li vaig donar molta importància en un primer moment. Bueno, no sé, no, com que era algo que tampoc no em plantejava fer i va sortir així, pues tampoc no li vaig donar gaire importància. Bueno, ara, per això, començo a veure pues, que la gent ho valora molt i que tothom està molt impressionat i que, bueno, que potser pues, ha estat algo així pues, més gran del que pensava. Però vaja, penso sempre que al final el passat està i ara el que em toca és pensar en el futur i continuar pensant en les proves de l'any que ve i, bueno, i tornar a entrenar i millorar i continuar endavant, no? Al final penso que això ja està fet i, bueno, molt bé, però hem de continuar mirant endavant.
El que sí que suposo que intentaràs repetir en pròximes competicions és aquesta rutina, que no sé si ha canviat alguna cosa, aquesta rutina que has utilitzat per Florida i Arizona respecte al de principi de temporada, perquè t'ha funcionat molt bé. Això suposo que sí que hauràs analitzat quines coses has fet tan bé aquí per fer-les a partir d'ara, no? Perquè sempre sigui així, Víctor.
Sí, això és, bueno, és feina del Santi, del meu entrenador, no? Que és el que ha fet una mica més el planning i que, bueno, pues vam introduir petites modificacions que potser sí que han donat molt bon resultat, però que això també, bueno, ja he comentat algun cop, no? Jo penso que al principi de temporada també va aconseguir un molt bon punt de forma, així, però el que passa que ara, al final, les circumstàncies, no?, pues, de cursa, sí, no van fer que els resultats sortissin, no? Vaig tenir dos punxades als dos Ironman que van a competir, i clar, ja punxant, doncs, pues, perds una minutada, que després és molt difícil de recuperar, no? Uh-huh. Llavors sí que, bueno, potser això, el canvi de rutina sí que em va fer acabar la fina una miqueta més, però penso que potser la temporada hagués sortit una miqueta diferent o fins i tot millor si al principi no haguéssim tingut aquest problema.
Uh-huh. I a nivell psicològic també has demostrat que has estat molt fort, perquè en les dues curses has anat de menys a més. Sí que és cert que les teves especialitats són la bicicleta i la cursa a peu, que són els dos últims sectors de la distància Ironman i de qualsevol triatló, però psicològicament has estat molt ferm, perquè en cap moment t'has vingut avall quan els teus rivals t'agafaven força minuts d'avantatge.
Sí, això sí que crec que potser pues, els infortunis, no, de la primera part de la temporada m'han fet una mica més fort, no, en aquest sentit, potser que la segona part, pues, això, com que tot havia anat tan malament, tenia com moltes ganes o molta necessitat, no, de guanyar, i jo penso que això, pues, en aquest sentit, sí que fins i tot em va venir bé, no, de dir, pues, mira, tots els problemes i tot això, pues, al final et van fer més fort i et fan, bueno, pues, quan les coses van una miqueta millor, pues, acabin de sortir a rodones.
I escolta'm una cosa, ja has pogut comprovar si tenim els punts necessaris ja amb aquestes dues victòries per anar l'any que ve a Kona, aquest campionat mundial, i que és allà on tot especialista d'Ironman vol estar cada temporada?
Home, en principi, vamos, en principi ja està fet, no? En principi, per la, si no prens la trajectòria fins ara en tema de puntuació, si jo tinc punts de sobre, diguem, per estar classificat. Uh-huh. Però com que al final és un tema que fins al 31 d'agost pues no, sí, es tanca, sí, no sé, igual aquest any pot fer un gir allà molt important i que fos que no, però vaja, a priori tot fa pensar que sí, que també sí que estan els punts. Jo igualment vull competir alguna cursa durant aquesta primera meitat de la temporada, pues, uh-huh, un mig Ironman, fins i tot igual algun Ironman, i bueno, i potser pot agafar alguns puntillos més per si un cas, però en principi això crec que no em preocupa gaire, en el sentit que jo penso que ja està fet.
I amb el Santi heu començat a perfilar el que serà aquesta temporada 2014, o encara no? Em deies que tens en ment alguna distància de half, no?, i algun Ironman.
Sí, hem començat a parlar una mica, no?, però sí que és veritat que, bueno, tots hem volgut fer també una miqueta, pues, un relax, no?, un parón allà de dir, bueno, vinga, ara amb el cap fred, d'aquí, pues, una setmana, dues setmanes, comencem a mirar-ho millor, amb més calma, perquè potser, pues, això, vens una mica ara amb el subidón de que aquestes últimes curtes han anat molt bé i que ha estat molt eufòric, no?, i penso que són coses que s'han de fer amb calma, que s'han de fer amb el cap, pues, això, fred, ja, i bueno, penso que més o menys tenim una idea, compartim, pues, això, el concepte més o menys que volem fer, però hem d'acabar de concretar.
Bueno, quan ho tinguis llest ja ens ho comuniques, eh? Suposo que a través de les xarxes socials, on el Víctor és molt actiu, segur que sabrem quin és el teu calendari. Escolta'm una cosa, com us ho feu als Ironmans d'aquí per ser tan bons? És a dir, estàs tu, està el Marcel, aquest cap de setmana a Cozumel també, l'Eneco Llanos ha quedat tercer. Com és possible que esteu entre els millors, entre l'elit, i es parli tan poc de vosaltres, tingueu tan poques ajudes? No ens ho acabem d'explicar, eh?
Ja, no sé, la veritat és que, no sé, jo penso que al final, bueno, al final tenir la sort, no?, de que aquí hi hagi tanta gent competint amb triatló, amb Ironman, i anar a poder competir amb ells, no?, si jo parlo per mi, no?, si jo el fet d'haver pogut competir, doncs, amb el Marcel, amb l'Eneco, amb el Miquel, si hi ha molta gent d'aquí prop, uh-huh, que, bueno, que t'ensenya i que et fa esforçar-te al màxim per millorar, i que això al final, pues, quan surt fora, pues, és el que et fa també a rendir a mai nivell, no? Si jo penso que al final això és una sort que tenim de tenir tanta gent bona al costat nostre.
Sou d'una altra pasta, eh? Sou d'una altra pasta i sou molt grans. Víctor, que continuïn anant molt bé les coses, ara ja saps, eh? Quan t'acostumes a guanyar, no en tindràs prou amb un segon o un tercer.
Home, jo sempre intento sortir a guanyar. El que passa que no sempre pots, no? O sigui, que, bueno, el tema és intentar-ho i que, bueno, les coses més o menys vagin sortint, i amb això penso que anem disfrutant i anem dia a dia, pues, avançant i endavant, vaja.
Molt bé, estarem molt pendents de tu aquí al Zona Mixta, Víctor, que vagi molt bé i aprofita encara aquests dies per descansar i sobretot diumenge, controla't a la mitja de Lanzarote, que no facis el boig.
Sí, sí, intentarem. Moltes gràcies per trucar i per, bueno, preocupar-vos per mi una mica.
Faltaria més. Víctor del Corral, gràcies, que vagi bé, adéu, bona tarda.
Vinga, adéu, bona tarda.
Estàs escoltant Zona Mixta, amb Dani Balaguer. Ocean blue, what have I done to you? Cut so deep, yet growing through and through. L'actualitat poliesportiva.
Dues i 38 minuts, avui el Zona Mixta va de cracs, de catacracs, de megacracs, de millors jugadores d'Europa, per exemple, de waterpolo. Jennifer Pareja, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què passa? Quants guardons portes ja tu, les teves companyes, el Sabadell? Què està passant, Jennifer? Per què tantes coses? 2012, fantàstic. 2013, immillorable. No sé, brutal, no?
No sé, bueno, sí, la veritat és que és impressionant el que estem vivint aquests dos últims anys. Suposo que estem recollint una miqueta el treball de molts anys i sobretot el treball ben fet, la il·lusió, les ganes que tenim totes, i tot això es transmet amb èxits, i els èxits doncs amb guardons, no? I ojalà no acabin tots aquests premis, senyal que la cosa segueix anant bé.
Guardons, viatges, amunt, avall, te'n vas a vens d'Itàlia, no?, on feu un gran pre-europeu. Ara us aneu cap a Rússia, no?, el cap de setmana a jugar a la Supercopa. La veritat és que deu ser difícil, no?, situar-te a vegades, Jennifer, amb tants viatges i tantes coses.
Sí, just aquest matí ho parlàvem, perquè vam estar a Rússia fa dues setmanes, a Itàlia la setmana passada, directe d'Itàlia vam estar a Madrid, ara aquesta setmana tornem a marxar a Moscú. Sí, quan venen setmanes d'aquestes, arriba un moment que dius, ostres, on paro ara mateix? Jo l'altre dia anant en tren pensava que estàvem aterrant i dic, però què fas? Dic, sí, fatal, fatal. Però, bueno, ja et dic, també són èpoques que ens agrada viure, que també sortim de la rutina dels entrenaments, que a vegades es fa molt dura. I, bueno, el més important és que tot està anant bé. De moment tot ha sigut positiu, els resultats han sigut tots bons, i ara que aquesta setmana tenim la Supercopa d'Europa i ojalà tinguem la sort d'aconseguir aquest títol, que és l'únic que ens falta.
Perquè d'aquest guardó de la que t'ha atorgat la FINA, la segona posició per la Laura Ester, i una de les declaracions que t'he escoltat és que aquest guardó tu el comparteixes amb totes les teves companyes, en primer amb la Laura, però també amb les jugadores del Sabadell, amb les de la selecció. Feu molta pinya, no?, entre vosaltres, Jennifer?
Sí, evidentment, o sigui, no, els èxits, els guardons personals no arriben... perquè si sí, arriben perquè l'equip està dalt de tot, si no mai s'aconseguirien. Aleshores, en aquest cas me'l donen a mi, la Laura és segona millor jugadora d'Europa, la Ani va ser l'any passat premiada,
sí,
amb aquest mateix guardó.
Sí, sí, sí.
Aleshores, no sé, jo crec que el que demostra sobretot és que el waterpolo femení espanyol està dalt de tot, que entre nosaltres, o sigui, ahir em preguntaven què, la Laura què t'ha dit? Dic, doncs la Laura s'ha alegrat moltíssim i jo per ella, ens hem abraçat i vam dir, ostres, que guai. Sí, perquè al final el que interessa és l'equip, el que interessa és que el waterpolo estigui a dalt de tot.
Ara el que heu de lluitar totes és perquè li donin l'any que ve a la Laura, perquè clar, això sempre passa en aquests esports d'equips, i tu saps que també ets futbolera, a un porter mai li donen aquests
premis.
Sí,
és molt complicat, però a mi inclús m'ha sorprès que la segona millor jugadora europea la consideressin a una portera,
això
perquè
sí.
És molt complicat,
sí.
Però la Laura està fent uns anys magnífics i al final li arribarà segur, estic convençuda, perquè és una gran portera i han de fer aquestes coses i valorar també la feina que fan els porters, que moltes vegades, bueno, no es valora amb això, no? Amb millors jugadors costa molt valorar-ho.
Ja és molt que estigui en el podi i ja és molt que estigui en la segona
tant,
posició. Això en el futbol
sí,
ja...
El més important és el que et dic, que estigui l'Ani, que estigui jo, que estigui la Laura, és igual qui estigui, l'important és que l'equip està a dalt i que això vol dir que seguim allà.
I que sou joves encara, que teniu molt per guanyar, no? Això us ha de fer encara...
Bueno, no tant, eh?
No, va, sí, home, sí. Si arriba sobrada. Rio encara arriba sobrada. No
em diguis, tant, no. I tant, arribo. Però ja sí, aquest equip és molt jove, li queda molt per créixer encara. Les nenes que pugen amb un talent increïble i milloraran inclús.
Clar.
Aleshores, li queda molt aquest equip, i el més important és que ens ho passem molt bé, que estem molt bé, i que esperem que això no canviï mai.
I evidentment que aquests guardons fan que tot això retroalimenti, que aquestes petites que pugen i que també són molt bones, doncs que també vulguin estar al vostre nivell. Escolta'm una cosa, què l'Olympiacos? Déu-n'hi-do, quin rival que us ha tocat a quarts, no? Per haver fet els deures, haver quedat primeres en aquesta primera fase que heu disputat a Itàlia, i us toca l'Olympiacos, és un os dur d'arrossegar, sí, en aquests quarts de final de la Lliga Europea.
Sí, déu-n'hi-do, el que passa que, bueno, una vegada arribats a quarts de final, ja ho sabem, que qualsevol rival que et toqui pot ser complicat. És partit d'anada i tornada,
sí.
Allà a casa seva serà molt complicat, aquí intentarem, pues, bueno, intentarem anar allà i treure un bon resultat, venir tenint la tornada aquí a casa. És un equip grec, sabem perfectament com juguen els grecs, tenen un joc molt disciplinat, lent, que tampoc ens va bé nosaltres, perquè nosaltres tenim un ritme de joc molt més alt, però bueno, ara tenim clar que després del partit d'aquest dissabte de la Supercopa, l'objectiu està clar, és preparar el partit de l'Olympiacos, o sigui que tenim un mes, encara un mes i mig, per mirar vídeos, per estudiar-les i per anar a per totes.
Que les agafin confessades, aquestes gregues. Si a sobre teniu temps de mirar vídeos, mare de Déu santa la que els hi pot caure. I escolta'm, i dissabte què? Deu fer molta il·lusió, no? De dir, va, noies, a per totes, que és el que ens queda, ja la cirereta, no? Però clar, anar allà i jugar-t'ho a un partit tampoc... això és fotut, eh?
Bueno, no, anem allà, és partit únic.
Per això.
O sigui, anem a casa seva i el juguem allà. Serà molt complicat, perquè sí, perquè ens trobarem tot en contra... Però bueno, jo crec que hem preparat molt bé aquest partit, hem entrenat molt bé des que vam començar la temporada fins ara, i el més important és el que tu has comentat, que ens fa moltíssima il·lusió que l'altra vegada que vam guanyar la Champions no vam poder aconseguir la Supercopa d'Europa, uh-huh, i que com a títol l'únic que ens falta anirem a per ell com sigui, o sigui, estem superconscienciades i sortirem a per totes.
Doncs parelles, i que vagi molt bé, aprofita aquests 2-3 dies que tindràs per aquí, perquè clar, això és un no parar, eh? Itàlia, Madrid,
no parar,
tal,
no
ara Moscou, un altre cop cap a Rússia, mare de Déu santa. Vinga, molts ànims, campiona, que vagi bé, i gràcies
moltes
per atendre'ns,
gràcies.
Merci
a vosaltres.
Adeu.
Zona Mixta, el programa esportiu dels migdies a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda oferim la millor carta esportiva. La més selecta, no li falta res. Si ho vols provar, ja ho saps. Esports a la carta al migdia, només per gourmets. Zona Mixta.
Bienvenido a LB Apuestas. LBApuestas.es te da hasta 50 euros gratis con tu primera apuesta. Escucha, abre una cuenta en LBApuestas.es, deposita y realiza tu primera apuesta. Ganes o pierdas tu primera apuesta, te dan una de igual valor hasta 50 euros. Usa tu segunda oportunidad gratis en cualquier deporte. Bienvenido a LBApuestas.es. LB Apuestas, diversión en juego.
Restaurante para picar, Zarco. Un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar, Zarco. Cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Zona Mixta amb Dani Balaguer, a Ràdio Estel. Zona Mixta.
Olímpia, amb Raúl Morón.
Dues i 46 minuts, per tant, 14 minuts per endavant per dedicar al món de l'olimpisme amb el Raúl Morón. Raúl, com estem? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Dani, què tal?
Molt bé, una sintonia que podríem haver posat ja quan hem parlat amb la Jennifer Pareja, mm-hmm, perquè també és una protagonista olímpica, també és, exacte, medallista de plata olímpica, com, mm-hmm, la nostra protagonista, que tindrem a continuació, i que ens fa molta il·lusió parlar amb ella. També va guanyar una plata a Londres,
exacte,
en aquest cas en arts marcials i en la competició de taekwondo.
De taekwondo, efectivament, juntament amb el Joel González, que era també l'altre competidor de taekwondo que va anar a Londres 2012, deia Pequín, no? A Londres 2012 va guanyar l'or, i la Brigitte Yawe, que és la nostra protagonista, va guanyar la plata olímpica allà a la ciutat d'Anglaterra.
Doncs la saludem, no la podem fer esperar més. Brigitte Yawe, com estàs? Bona tarda, benvinguda.
Hola, buenas tardes, muchas gracias.
Moltes gràcies per atendre'ns en aquesta secció que cada dimarts tenim aquí al Zona Mixta, on parlem d'esportistes olímpics, perquè creiem que, vaja, mereixeu que es parli molt més de vosaltres que no només un cop cada 4 anys, com passa, per desgràcia, en la majoria de mitjans de comunicació. Teníem ganes de parlar amb tu, ja vam parlar amb el Joel, perquè, a més, ara acabes just d'arribar pràcticament d'una competició que s'ha fet a Costa de Marfil, que nosaltres no... Que és nova, no?, aquesta competició? TAC...
TK5, una modalitat nova.
TK5 per equips, no?
Sí, es otra modalidad de taekwondo, es en equipo, es un todas contra todas, así que bueno, perdimos para el paso a semifinales, así que me vengo sin medalla.
Però heu estat entre les millors, si heu estat a semifinals vol dir que heu estat allà, no?, a tocar de les medalles.
Bueno, hemos estado muy cerca, así que es verdad que para nosotros era un campeonato nuevo, era la primera vez que competíamos en esta modalidad y bueno, yo creo que para ir de novatas pues lo hicimos bastante bien.
Perquè quina era la diferència, Brigitte, amb l'altra modalitat que havíeu competit tant a Europa com el campió del món per equips?
Por ejemplo, en un campeonato normal, que no es un TK5, por ejemplo, son 3 asaltos de 2 minutos. Uh-huh. Compito con otra persona de mi mismo peso. Uh-huh. Los combates son más tranquilos, más de estudiar, más de táctico, ¿no? Te da tiempo a estudiar a tu rival en esos 3 asaltos, ¿no? Entonces es un combate pues más táctico. Entonces, el TK5 es muy diferente, son 2 asaltos de 5 minutos. Competimos 5 chicas contra otras 5 chicas, del peso más bajo al peso más alto nos dan una enumeración del 1 al 5 y, por ejemplo, en el primer asalto que dura 5 minutos, el número 1 contra el número 1, que es el peso más bajo, hace en combate durante 1 minuto, luego el número 2 con el número 2, así hasta el 5, con el mismo marcador. Luego descansamos 1 minuto y hacemos el último asalto, que salimos, pues puede salir el número 1 contra la 4, la 3 contra la 2, o sea, vamos haciendo cambios, a lo mejor son acciones de 20 segundos, entonces es un combate muy muy dinámico, donde, uh-huh, donde hay muchas acciones a la cara, no pitan falta por caerse al suelo, al haber tanta diferencia de peso entre una y otra, pues yo qué sé, a lo mejor una es muy rápida, otra es muy fuerte y se ve un tipo de combate muy diferente, muy dinámico, muy espectacular para el que lo ve, uh-huh, pero muy diferente a lo que nosotros realmente estamos acostumbrados a competir. Uh-huh.
Però a nivell de preparació entenem que això deu anar molt bé, no?, per tenir més variants, per estar més preparada a l'hora de fer els combats amb el sistema que vosaltres esteu acostumades, no?
Sí, es diferente, lo único bueno que bueno, era un campeonato donde hemos podido ir a rodar, hemos competido contra equipos como Corea, como Estados Unidos y demás, y bueno, yo creo que poco a poco cogeremos la táctica de lo que es este nuevo TK5 y también tendrá su táctica, ¿no? Lo que pasa que para nosotras, ya te digo, ha sido nuevo, las faltas no se pitaban y bueno, perdimos contra Costa de Marfil, que bueno...
Home, jugàveu a casa seva, no?
Habría que ver el combate. Y bueno, la diferencia entre uno y otro es que en el combate normal tenemos una tarjeta donde hay un video replay. Uh-huh. Tú puedes reclamar una acción que hayan puntuado o que no a la cara, porque eso lo decide el árbitro. Entonces, si tú tienes esa tarjeta, miran el video y miran si realmente ha sido válido o no el punto. Sí. En este TK5 no había tarjetas y había muchas acciones a la cara que no el árbitro no las veía o no las quería ver y variaba mucho lo que era el marcador.
Sona això, Brigitte, una mica taekwondo de carrer, sí. Més que taekwondo sí. De tota la vida.
Sí, suena un poco... Sí.
Película de kickboxing, y este rollo, pero no, en taekwondo un poco.
Es que era una pasada. A mí también me sorprendió porque nunca había visto un campeonato así, tampoco.
Sí.
Y claro, me planto allí, ves a la gente saliendo, corriendo, haciendo patadas voladoras, tirándose al suelo y no hay faltas, entonces, claro, al principio nosotras nos quedamos muy extrañadas,
sí,
y bueno,
sí,
lo
sí.
Que yo te digo, poco a poco iremos cogiendo la nueva táctica de este combate, y bueno, yo creo que estaremos entre los mejores dentro de poco.
I tot i no haver aconseguit una medalla en aquesta competició, que segurament deu ser l'última, no?, d'aquest any 2013, Brigitte?
No, ahora tengo en dos semanas tengo un campeonato bastante importante que puntúa para el ranking mundial. Participamos solo las 32 mejores del ranking y lo tengo ahora el día 13 de este mes.
¿Y on és, Brigitte?
Es en Manchester uh-huh. y mi preparación estaba directamente para este campeonato de Manchester. Entre medias tenía la Copa del Mundo, pero bueno, uh-huh. me voy con buenas sensaciones de la Copa del Mundo porque llevaba 15 meses sin competir, sin tocar pistas, sin tener esa tensión de campeonato porque estaba recuperándome de una lesión. Uh-huh. Así que me voy con buenas sensaciones de Costa de Marfil porque me he encontrado bien, me he encontrado rápida. Y yo creo que bueno, me ha servido en positivo para afrontar este nuevo campeonato en Manchester, que ahí sí que realmente es un campeonato normal, con tres asaltos de dos minutos y con alguien de mi peso, porque yo parecía un muñeco en el otro, era muy baja de peso.
El que va dient, potser encara no t'has aclimatat, no?, aquesta nova modalitat, però
no.
No sé si li has trobat una mica la gràcia, no?, perquè de cara al punt de vista de l'espectador, potser fins i tot és com més, no?, com tu deies, una mica més vistós de cara a veure un combat així, no?, d'aquesta modalitat.
Sí, para el espectador es increíble, incluso para mí, porque yo también soy muy, muy de tirar patadas voladoras y salir corriendo para un lado y para otro, y la verdad que sí que me ha gustado bastante. Lo único que sí que le cambiaría un poco, sobre todo, es que los cascos fuesen electrónicos y que el árbitro no tuviese ese poder a la hora de puntuar las acciones a la cara, ¿no? Uh-huh. Que al final, pues mira, nos plantamos en Costa de Marfil y con un equipo que yo no sabía ni que tenía equipo, ese país, y en chicas quedan terceras y en chicos quedan segundos, ¿no? Con lo cual ahí se nota el poder que puede tener un árbitro en este tipo de combates.
Uh-huh. Un any i mig després, gairebé, dels Jocs, Brigitte, que ha canviat alguna cosa en la teva vida, aquella medalla, t'ha donat alguna més o creus que, malauradament, per molta gent ja està massa oblidada i parla poc de vosaltres?
A ver, sí que ha cambiado un poco, ¿no? Yo sí que me sentía como un poco desvalorada, ¿no?, después de tener tantos títulos a nivel mundial y creo, en el tema de ser reconocida a nivel nacional. Y bueno, esta medalla parece que me ha dado nombre, que se me ha visto más en los sitios, me invitan más me dan más premios, me rodeo más de políticos y de la gente de taekwondo, que realmente, o sea, del mundo del deporte,
sí,
que antes pues no me llamaban, parecía que no había sido nada, ¿no? Uh-huh. Entonces sí que me ha dado a conocer a nivel deportivo, lo que también, por otra parte, para mí es un poco decepcionante, ¿no?
Claro.
Porque yo creo que tengo un currículum detrás bastante extenso como uh-huh. para que antes me podían haber dado otro tipo de premios y se han tenido que esperar solo hasta esa medalla olímpica, que parece que solo es una medalla olímpica. Y
sí,
llevo 12 años en la alta competición, 12 años sacando medallas para España y nunca se me ha reconocido como ahora con esta medalla. Entonces, por un lado estoy contenta porque esa medalla me ha dado a reconocer, a reconocerme más en el deporte, pero por otro lado me siento un poco triste porque, comparándolo con otros deportes, pues a lo mejor ves que una chica de atletismo te queda campeona del mundo y le dan un montón de premios, y mientras tú, que llevas 3 campeonatos mundiales sacando oro, no te dan nada, ¿no? Entonces sí que ves la diferència d'un deporte a otro i a veces pues me da rabia.
Sí, malauradament el taekwondo és un d'aquells esports que doncs només se'n recorden en els anys olímpics i quan hi ha jocs, però tu que ets tricampiona del món, d'Europa, jo he perdut el compte 4 vegades, no?, campiona d'Europa,
sí,
vull dir que un palmarès impressionant i que fins que no ha arribat aquesta plata, i no oblidem que tu ja estaves competint des d'Atenes, no? Atenes ja vas competir, també vas estar a Pequín,
sí,
i molt a prop de la medalla, a Pequín no, però vas estar a prop de la medalla sempre que has estat en uns jocs.
A ver, los juegos nunca se me han dado bien. En Atenas caí en primera ronda y en Pekín me lesioné justo antes de ir a los juegos. Pero lo que sí que me siento triste en algunas cosas es que parece que solo he sacado una medalla de plata, que la gente solo me ha valorado por esa medalla de plata, cuando yo llevo 12 años luchando, entrenando, lesionándome y dándolo todo por España, y parece que otro deporte, pues ya no te estoy hablando ni de fútbol ni de tenis, ¿eh?
No.
Hablando de un deporte olímpico, como puede ser atletismo, natación o cualquier otro, tenga mucha más influencia a la hora de sacar una medalla que otra persona que lleva 12 años sacándolas. Entonces, sí que en ese aspecto sí que me ha dado rabia y me ha dado pena, porque luego cuando sacas la medalla olímpica te hacen el mismo caso, ¿no? Porque realmente vale lo mismo una de atletismo que una de taekwondo, ¿no? A nivel internacional,
sí,
y a la hora de contar medallas vale igual, pero luego a la hora de premiarlas, parece que no.
A la gent li falta provar això del taekwondo, jo ho dic. Ja vam estar aquí el Joel, ja vaig parlar una mica de quatre coses que sabia, el chariot, el kinjet, el chumbi combate i totes aquestes paraules que per molta gent doncs, són totalment desconegudes.
Deia Brigitte que jo crec que n'hi ha dos moments en la teva carrera esportiva, que un va ser a finals del 2007, al desembre, quan lesiones a la mà i, per tant, no pots anar a Pequín 2008, al que haurien estat els segons Jocs Olímpics teus. I potser el segon moment important va ser aquell combat contra la tailandesa a Londres que et fa assegurar la teva primera medalla olímpica. Veient-lo en perspectiva, en quin moment et quedes tu, Brigitte?
Uf,
perquè
la verdad que es difícil, ¿eh? Uh-huh. Es difícil porque lo último es el último campeonato que hice, que fue Londres, y fue una medalla muy importante y muy seguida, ¿no? Es una medalla que la iba buscando durante 8 años y que por fin llegó en el último momento. Pero sí que es verdad que tampoco puedo olvidar los momentos buenos que he tenido, como mi primer campeonato del mundo, la ilusión que me hizo, cuando me lesioné la mano, que no pude ir a Pekín, y fui al siguiente campeonato y quedé otra vez oro olímpico, uh-huh. Oro mundial.
A Dinamarca,
eso,
sí.
Eso también para mí, en Dinamarca, para mí pues fue algo muy grande porque después de haberme lesionado, haber estado prácticamente mucho tiempo pensando en si seguía o no seguía porque la mano no se recuperaba y te plantas en el campeonato y consigues el oro, pues para mí ese momento también fue muy importante, ¿no? No puedo dejar atrás momentos en los que me han servido para continuar en el mundo del taekwondo. Entonces, sí que es verdad que esta última medalla olímpica pues ha sido una medalla muy buscada y que ha tardado mucho en llegar, porque no he ido a mis primeros juegos y he conseguido la medalla como Joel, ¿no? Yo he tenido la mala suerte de ir teniendo en la primera cita que fui, que fue en Atenas, caí en la primera ronda. En aquella época no había cabezas de serie, o sea que me tocó una de las más buenas en el primer combate y caí. Entonces, para Pekín me lesiono y para Londres era como mi última oportunidad, ¿no? Era como mi último cartucho y a ver qué pasaba. Uh-huh. Mucha ilusión me hizo, sí, muchísima, porque al final, después de tanto esfuerzo, de tanta lucha, de ir detrás de esa medalla, pues al final se consiguió y en el último segundo, ¿no? En el combate de semifinales yo creo que fue el infarto. De hecho, para mí también lo fue, aunque estuviese dentro de la pista. Y lo malo de ese combate es que luego... salí muy agotada de la semifinal i no me dio tiempo a recuperarme bien para la final.
Però ens quedem amb aquesta plata. Gràcies, Brigitte, no tenim temps per res més. Una abraçada ben forta. Que vagi bé. Gràcies.
Muchas gracias a vosotros. Saludos.
Adéu, gràcies, Raúl.